Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. A aquesta hora tenim 14 graus al centre de la ciutat d'Olot i el cel mig encaputat. Atenció, perquè aquest cap de setmana Dani Ramírez ven en pluges.
Bé, el temps pot començar a canviar una mica divendres. Seria la tarda, sobretot, per la costa, especialment la zona salvatana. No ho descartem a prop del Montseny, del Montnegre, fins i tot a l'Alt Empordà, doncs alguna gotellada, alguna pluja o tempesta entre la tarda i la nit. I el canvi fort segueix en peu de cara a dissabte, diumenge, dilluns, refrescada. Tindrem també pluges que podrien ser abundants o fortes, algunes tempestes d'aquelles torrencials, i per tant el cap de setmana sí que el canvi de temps serà radical i ens pot portar una pluja generalitzada i forta a molts sectors de les nostres comarques.
Gràcies, Dani. És divendres 23 de setembre del 22, titulars del dia. L'Ajuntament d'Olot celebra la decisió de la Generalitat de regularitzar les ocupacions que alterin la convivència o provoquin problemes de delinqüència. Neus Acint, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. A dia d'avui la reforma s'està redactant a la Comissió de Codificació del Departament de Justícia i s'espera que el Parlament ho aprovi el més aviat possible. Calculen que la modificació entraria en vigor d'aquí a 7 o 8 mesos. Actualment a Olot hi ha més d'un centenar de pisos buits i alguns dels quals amb ocupacions incíviques.
En aquest sentit, Pep Berga, l'alcalde de la ciutat, remarca que serà una solució a un problema habitual.
Amb el tema de les ocupacions continuem amb unes dades semblants a les que teníem doncs, ja en aquests darrers anys. El tema de les ocupacions il·legals ha estat molt desigual a l'estat espanyol, és a dir, les ocupacions que es produeixen a Catalunya tenen unes xifres altíssimes comparativament amb la resta de l'estat, és a dir, poden haver-hi doncs, 500, 600, 700 ocupacions a les comarques gironines cada any, mentre que veus dades de Galícia doncs, que són 10, 20, 30 i amb altres comunitats autònomes exactament el mateix. Aquí ha estat un problema molt greu, repeteixo, no tant per aquelles famílies doncs, que per necessitats econòmiques doncs, en un moment determinat ocupen un pis o ocupen un immoble i intenten fer la vida tranquil·la allà, però sí que ens trobem amb delinqüents, amb persones doncs, que tenen uns comportaments absolutament intolerables i incívics cap als seus veïns.
Segons dades de la Generalitat, un de cada 4 pisos ocupats s'hi realitza alguna mena d'activitat delinqüencial. I ens quedem als jutjats perquè 5 dels 7 citats a declarar pels aldarulls d'un acte de Vox a Olot al febrer del 2021 s'acullen al dret a no declarar.
Aquest dijous al matí han estat citats al jutjat d'Olot enfrontant-se a un possible delicte de desordres públics i atemptat contra l'autoritat. Els fets es remunten fa un any i mig quan es van produir càrregues policials contra els manifestants que es trobaven al Firalet d'Olot on Vox va organitzar un acte electoral.
En aquest sentit, l'Ignasi Alaruce és un dels membres del grup de suport d'aquests joves.
M'agradaria fer un matís que no ens denuncia l'estat espanyol,
que la persecució no ve a través de l'estat espanyol sinó que ve a través de la Generalitat, una vegada més, com s'ha pogut veure en altres casos com pot ser el de Marcel Vivet, que mentre al Parlament de Catalunya els polítics es venten d'uns valors antifeixistes i creen cordons sanitaris que li diuen per aïllar Vox al Parlament, no deixen actuar de la mateixa manera als carrers i a les places dels pobles i criminalitzen, ataquen i intenten desmobilitzar.
Escolteu els 5 minuts més. L'Ajuntament d'Olot reconeix a Natàlia Jovinyà i a la seva família per la tasca feta pel seu avi i el seu pare en la salvaguarda del patrimoni de la ciutat durant la Guerra Civil Espanyola.
Juntament amb el doctor Joaquim Danés, aleshores director del museu, van custodiar obres tan importants a la ciutat com la del Greco, que es pot veure al Museu Parroquial de Sant Esteve.
Ho recorda una de les netes, la Natàlia.
Jo, és per sentir-ho explicar tant en els meus pares, però que jo dormia sobre el Greco, n'era ben conscient, perquè em deien aquí no hi deixes entrar ningú. És la teva habitació i no hi deixes entrar ningú. Però no tenia pas de dir-ho perquè ja tenia un guàrdia civil a casa, que eren el meu pare i el meu avi, que, escolta, vigilaven tot.
I avui també parlarem d'arquitectura perquè RCR Arquitectes projecten la nova estació de Sants de Barcelona.
Les instal·lacions ferroviàries d'una de les portes d'accés a Barcelona, antiquades i al límit de la seva capacitat, es transformaran per donar pas a un edifici de 36.000 metres quadrats i tot plegat, envoltat de verd i lliure de trànsit rodat.
De fet, un dels arquitectes participants, en Ramon Vilalta, ens ha explicat que un dels grans hàndicaps amb els que es troben és que és un projecte d'alta complexitat.
El que fa més especial aquest projecte innovador és que no parlem ja d'un edifici, no és un edifici, no és un edifici arquitectònic, no és una infraestructura, no és la creació d'uns espais públics o de places, sinó que verdaderament és tot això alhora, i això nosaltres parlem de que és un sistema complex de relacions. És a dir, hi ha la creació d'un espai de ciutat, no?, que s'inserta en un nou model urbà, i per tant estem parlant d'algo que abraça realment un projecte d'una gran complexitat.
I aquest cap de setmana també marxarem cap a les Planes d'Hostoles perquè s'hi celebra una doble activitat.
D'una banda, la Santa Espina, que durarà des d'avui fins dilluns amb espectacles per totes les edats. De l'altra, la Fira del Joc, complirà el centre del poble amb jocs de totes les mides i modalitats. Els actes de divendres i dissabte que s'havien de fer a l'exterior es faran al pavelló poliesportiu davant la previsió de pluja.
La dinamitzadora cultural de les Planes és la Laia Juez.
La Fira del Joc és una transformació de l'antiga Fira de la Fusta i del Bastó. Llavors, diguéssim que amb aquesta temàtica, que és una fira que va arrencar el 2001, o sigui, ja portem més de 20 anys... més de 20 anys de fira, es va transformar, vam voler-ho fer en un format més apte per a tots els públics i ens va semblar que el joc era el tema transversal que podia creuar totes les edats.
I tots pendents de l'Olot. La Victòria ha de caure pel seu propi pes i ho ha de fer urgentment aquest cap de setmana.
L'Olot s'intentarà fer fort a casa i guanyar el primer partit de la temporada diumenge a l'Estadi Municipal. El rival serà el València Mestalla, un filial que és vuitè amb dos punts més que els olotins. Manix Mandiola està tranquil, veu l'equip a l'altura de la categoria i creu que té molts números de vèncer diumenge. El tècnic té la baixa de Marc Castells, que es perdrà els dos propers partits, però es recupera Aymar, Carles Mas i Manel Busquets.
Cuando hay que empezar a ganar sí o sí es mala señal. Las presas nunca son buenas y las notas al final del curso, ¿no? Yo creo que no estamos mal, somos un equipo recién ascendido y creo que hemos estado a la altura de la competición. Lo de ganar, mucho mejor cuanto antes, pues, evidentemente. El otro día lo tuvimos ahí en la mano, pero yo tengo mucha confianza en el equipo y sé que, por ejemplo, que el domingo vamos a competir bien. Es como si tengo un montón de números de lotería. Algo me puede tocar. Cuanto más números tengas, más cerca estás del premio. Y nosotros yo creo que tenemos un montón de boletos per aquesta rifa.
Doncs a veure si la rifa toca. En qualsevol cas, el partit el podreu seguir a partir de les 5 de la tarda a l'Estadi Municipal d'Olot i en directe des d'una hora abans aquí a Ràdio Olot amb en David Planella i tot el seu equip.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Obrim l'àrea de servei en connexió amb la Policia Municipal d'Olot. Endavant, bon dia.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Per avui està previst un augment de la circulació a les entrades i sortides dels col·legis i a les hores punta. De carrers tallats tindrem el carrer Sant Roc durant tot el dia, el carrer Podoglas, el tram comprès entre Pere Lloses i la Ronda Montolivet, un carril tallat en direcció al Passeig de Barcelona. Llavors també tindrem el carrer Serra Ginesta de les 9 del matí fins a les 11 del matí. El carrer Sant Ferriol, el primer tram des de quarts de 3 de la tarda fins a les 6 de la tarda. De discos de prohibit estacionar en tindrem a l'Avinguda Reis Catòlics, cantonada en carrer Ximenis, des de les 7 del matí i durant tot el dia, al carrer Bernat Vilà, davant del número 10, de les 8 del matí a les 2 del migdia, i llavors també aprofitem per recordar-los que continuen els arranjaments a les cantonades de ràries voreres de la nostra població. Avui parlarem dels vehicles de mobilitat personal, dels patinets elèctrics, per entendre'ns tots, recordar-los que és obligatori l'ús del casc, recordar-los que només hi pot anar-hi una persona, que aquesta persona només pot conduir a partir dels 16 anys, prohibició de circular per damunt de les voreres, prohibició de fer servir dispositius mòbils i tampoc es poden portar auriculars, obligació de portar llum blanca davantera i vermella al darrere si circula per les nits, recomanació alta de portar armilla reflectant i també recordin que hi ha la prohibició de desplaçar-se d'una població a l'altra. Això és tot des de la Policia Municipal, que tinguin molt bon dia i millor cap de setmana a tothom.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Desgranem l'actualitat d'aquest divendres. L'Ajuntament d'Olot celebra la decisió de la Generalitat de regularitzar les ocupacions que alterin la convivència o provoquin problemes de delinqüència. A dia d'avui, la reforma s'està redactant a la Comissió de Codificació del Departament de Justícia i s'espera que el Parlament ho aprovi el més aviat possible.
Calculen que la modificació entraria en vigor d'aquí a 7 o 8 mesos. Actualment a Olot hi ha més d'un centenar de pisos buits i alguns dels quals amb ocupacions incíviques.
Ens ho expliquen Roger Isern.
El Departament de Justícia ha anunciat aquest dimecres que reformarà la llei perquè els veïns d'un pis ocupat puguin instar al desallotjament judicial si s'hi detecta activitat delinqüencial o si els seus ocupants alteren la convivència de l'edifici, sempre que l'habitatge sigui propietat d'un gran tenidor. La comunitat haurà de demanar primer al propietari de l'immoble que ho denunciï i si en el termini d'un mes no ho ha fet, els veïns estaran legitimats a demanar al jutge el desallotjament. Aquesta facultat també la tindran els ajuntaments. La modificació de la llei d'habitatge també permet multar els grans tenidors que no actuïn si tenen pisos ocupats conflictius i se'ls podrà obligar a cedir l'habitatge a ús social. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, celebra la decisió.
Va ser una bona notícia per nosaltres conèixer i que la consellera de Justícia de la Generalitat i la d'Acció Social feien una acció conjunta per donar-nos eines que ens ajudin a millorar en la gestió d'aquest problema. I immediatament, ahir mateix, em vaig posar en contacte amb la consellera de Justícia, l'he convidat a venir aquest octubre a Olot, que ens ho expliqui en detall, i també traslladar-li totes les dades que tenim de tots aquests anys de feina, és a dir, de localització d'aquests immobles ocupats, però sobretot de localització d'aquells que ens provoquen problemes, aquells que realment compliquen moltíssim la vida dels veïns, de la gent que viuen en aquella mateixa escala, amb comportaments que són de sobre coneguts per tots vosaltres, amb música alta a la nit, amb intimidar en el veïnatge, etcètera, etcètera.
Segons la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, actualment el termini mitjà d'execució d'un desnonament és de 8 mesos des que s'interposa la demanda judicial. També serà en el tràmit judicial quan el jutge decidirà si l'activitat denunciada pels veïns mereix el qualificatiu d'activitat delinqüencial o de pertorbadora de la convivència i, per tant, si autoritza el desallotjament. Per decidir-ho, prendrà en consideració les proves, testimonis i documents que els veïns o l'Ajuntament hagin presentat, com en qualsevol judici de desnonament. Pep Berga remarca que serà una solució a un problema recurrent a Olot.
Amb el tema de les ocupacions continuem amb unes dades semblants a les que teníem ja en aquests darrers anys. El tema de les ocupacions il·legals ha estat molt desigual a l'estat espanyol, és a dir, les ocupacions que es produeixen a Catalunya tenen unes xifres altíssimes comparativament amb la resta de l'estat, és a dir, poden haver-hi 500, 600, 700 ocupacions a les comarques gironines cada any, mentre que veus dades de Galícia que són 10, 20, 30 i amb altres comunitats autònomes exactament el mateix. Aquí ha estat un problema molt greu, repeteixo, no tant per aquelles famílies que per necessitats econòmiques en un moment determinat ocupen un pis o ocupen un immoble i intenten fer la vida tranquil·la allà, però sí que ens trobem amb delinqüents, amb persones que tenen uns comportaments absolutament intolerables i incívics cap als seus veïns.
Pep Berga també ha explicat que ha convidat a la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, per tractar els problemes que pateix la ciutat. Actualment a Olot hi ha uns 160 habitatges ocupats, dels quals un 30% són ocupacions incíviques.
i espero que la consellera doncs, vingui aquest mes d'octubre a Olot, que ens en doni més detalls, que puguem fer una reunió de treball amb ella i que ens, i també traslladar-li doncs, la importància que pels ajuntaments, pels municipis, doncs, suposa que es facin accions en aquest sentit.
Segons dades de la Generalitat de Catalunya, un de cada quatre pisos ocupats s'hi realitza alguna mena d'activitat delinqüencial, generalment relacionada amb el tràfic de drogues. El Departament de Justícia ha recordat que l'any passat es van rebre 7.300 denúncies per ocupació als jutjats catalans.
Ens quedem encara als jutjats perquè 5 dels 7 citats a declarar pels aldarulls en l'acte de Vox a Olot al febrer del 2021 s'acullen al dret a no declarar. Aquest dijous al matí han estat citats als jutjats d'Olot enfrontant-se a un possible delicte de desordres públics i atemptat contra l'autoritat. Informa Aniol Puigvert.
Els fets es remunten fa un any i mig quan es van produir càrregues policials contra els manifestants que es trobaven al Firalet d'Olot on Vox va organitzar un acte electoral. 9 persones van ser detingudes, 7 de les quals han estat citats a declarar. Un d'ells és en Flavi Esperó.
El dret de manifestació és un dret fonamental. Si es parla de l'aldarull que va passar a Olot, van ser els Mossos d'Esquadra qui van provocar-los, militaritzant el nucli antic d'Olot, bloquejant els accessos als veïns a la població en general, assetjant els espais de moviment popular com l'Ateneu Malapetja, coartant-los amb el seu dret de manifestació. Actuacions desproporcionades, provocadores i violentes. Un exemple clar que va haver-hi va ser ara per festes d'altura. Vox va poder-se passejar lliurement per l'espai de festes majors i les veïnes van respondre amb xiulades i amb crides de fora Vox. I és així com les veïnes hem de respondre i agraïm 100% a totes les veïnes que anem a una.
Després de llegir el comunicat, el representant dels encausats també ha explicat que estan intentant crear una caixa per recollir fons, tot i que és difícil a l'hora de crear el compte bancari i justificar la utilització dels diners. Un dels membres del grup de suport és l'Ignasi Alarussé.
M'agradaria fer un matís que no ens denuncia l'estat espanyol que la persecució no ve a través de l'estat espanyol, sinó que ve a través de la Generalitat, una vegada més, com s'ha pogut veure en altres casos, com pot ser el de Marcel Vivet, que mentre el Parlament de Catalunya els polítics es venten d'uns valors antifeixistes i creen cordons sanitaris que li diuen per aïllar Vox al Parlament, no deixen actuar de la mateixa manera als carrers i a les places dels pobles, i criminalitzen, ataquen i intenten desmobilitzar.
El grup anomenat Els Nou d'Olot també ha explicat que seguiran mobilitzant-se davant el que consideren un judici polititzat i una injustícia més del propi sistema judicial. Aquest dijous només 5 dels 7 citats van assistir a la cita judicial i es van acollir al dret a no declarar. Els altres dos no han assistit al jutjat perquè, segons membres del grup, un està fora del país i l'altre en presó preventiva.
A Can Davant, màxima consternació, la noia de 21 anys trobada morta en un pis de la localitat tenia múltiples ferides i contusions a tot el cos i algunes podrien ser de dies abans. L'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort i també si podria haver hagut algun tipus d'agressió sexual.
A més, els forenses prendran mostres per enviar a analitzar toxicologia per si pogués tenir alguna substància a l'organisme. El detingut, un home de 37 anys i amb antecedents policials per violència de gènere i trencament de condemna amb parelles anteriors, va dir en un primer moment que la noia havia caigut en bicicleta, que li va subministrar un medicament pel dolor i que no s'explica com va morir. Els Mossos ho investiguen a l'espera dels resultats de l'autòpsia com un crim masclista. L'alcaldessa de Campdevànol, Dolors Costa, ha declarat que el municipi està en xoc.
Ara mateix estem molt commocionats, estem en xoc i estem fent les primeres actuacions. Hem activat el DipSalut també perquè tinguin tot el suport psicològic que hi van tenir a l'immediat dels psicòlegs del SEM. I avui doncs, hem activat el de Dissalo, que serà ja doncs, un suport ja més de manteniment i més bueno, el temps que els hi calgui a tota la família i coneguts i la gent, doncs, que, bueno, amics de la noia i gent de l'entorn que s'han vist afectats per aquest drama.
Ni el consistori ni els serveis socials tenien constància d'algun tipus de violència cap a la jove.
I de Can Davant, a Figueres, perquè el jutjat d'instrucció número 1 ha enviat a presó dos dels detinguts en l'operatiu contra el tràfic de droga que va posar el focus en un grup que es dedicava a preparar narcollanxes. Dels 19 arrestats, 6 han passat a disposició judicial aquest mateix dijous.
D'aquests dos han ingressat a presó comunicada i sense fiança i els 4 arrestants han quedat en llibertat provisional. L'operació policial, on va prendre part vigilància duanera, Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra, va culminar una investigació iniciada al desembre del 2021. Es van fer entrades i escorcolls a Salt, a Roses, a la Marina d'Empúria Brava. La causa està oberta pels delictes d'organització criminal, contraband, blanqueig de capitals i tràfic de drogues.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Obrim ara la pàgina política. I marxem cap a Girona perquè la presidenta d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha advertit des de la capital gironina que no faran de cascos blaus de l'independentisme amb la proposta sobre l'autodeterminació que el president aragonès preveu portar al debat de política general.
Albiach alerta que els comuns han defensat que els catalans puguin decidir el seu futur per activa i per passiva, però que votar 150 vegades la mateixa cosa, diu, no solucionarà les crisis del món independentista.
Encara no hem conegut quina és la proposta exacta que ens fa el president aragonès, no l'hem pogut llegir, nosaltres hem dit per activa i per passiva que no. Nosaltres el que volem és que els catalans i les catalanes puguin votar, puguin decidir la seva relació amb l'Estat, puguin decidir quin és el futur de Catalunya, però també volem deixar ben clar que votar 150 vegades la mateixa cosa, perquè ho hem votat de manera reiterada al Parlament de Catalunya, no solucionarà les crisis que tenen dins del món independentista i també voldria dir que nosaltres no farem de cascos blaus de l'independentisme.
I mentrestant l'exèrcit ha organitzat una nova jura civil de bandera al castell de Sant Ferran de Figueres el proper 8 d'octubre. Es tracta de la segona que es farà a la fortalesa des del setembre del 17, quan més de 300 persones van participar a la jura que es va fer a les portes de l'1 d'octubre.
L'acte s'emmarca en les activitats de commemoració del 12 d'octubre i s'espera que hi acudeixi una xifra similar de persones a la registrada fa 5 anys. A més de la jura, del 7 al 8 d'octubre, el castell oferirà una jornada de portes obertes amb una exposició de materials i armament al fossat del castell. També s'hi podran veure vehicles militars de combat i diferents unitats de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional i faran demostracions.
5 minuts més. Bé, canviant totalment de qüestió, anem a temes que ens escalfen. I de quina manera? Perquè l'increment dels preus de l'energia per la crisi climàtica i la guerra d'Ucraïna ha fet que molts consumidors busquin opcions de calefacció més econòmiques. L'interès per la llenya o el pèlet ha crescut i ha donat un nou impuls al sector.
Segons el clúster de la bioenergia a Catalunya, la demanda ha crescut un 50%, però amb la pujada dels costos de producció, els preus també s'han enfilat. Malgrat alguns temors, el sector creu que no hi haurà desabastiment i veuen el moment com una oportunitat, però alerten de factors limitants com la falta d'ajuts per mecanitzar els treballs. Joan Mercè és propietari d'una empresa de llenya del Ripollès.
Sí, les coses van vinguent, que tot comença a pujar els preus, el gas, el gasoil, inclús el pèlet s'ha pujat molt i molt fort, i la llenya sempre havia estat una cosa econòmica, que s'ha anat mantinguent, s'ha pujat una mica, s'ha pujat uns 20 euros per tona, però dintre de tot està el seu preu. Llavors la gent, hi ha molta gent que s'espanten, volen emplenar tot el que tenen, posar llenya perquè tenen llar de foc o estan plantejant doncs, de fer més foc amb llenya. Això ara ens ha pujat molt fort i el problema vindrà que nosaltres, per exemple, comprem els boscos amb gent que es dediquen i aquest sector fallarà perquè no podran donar l'abast.
Acció Climàtica defensa la inversió en maquinària. El darrer any s'hi van destinar 6 milions d'euros i el mes que ve s'obrirà una nova convocatòria pel mateix valor.
I mentrestant, la indústria energètica tradicional es reforça. Endesa preveu invertir en els propers 3 anys 119 milions d'euros a les comarques gironines per reforçar la xarxa elèctrica. També volen facilitar la transició energètica i millorar la qualitat del servei, que ja tocaria, i que reben els més de 611.000 clients de la demarcació.
La companyia, a través de la seva filial de distribució, orientarà els projectes a millorar la digitalització, la fiabilitat, la resiliència i la flexibilitat i eficiència de l'extensa xarxa de distribució que té la demarcació de Girona i que compta, entre d'altres, amb 7.900 centres de transformació, 32 subestacions, 26 centres de repartiment i més de 15.000 quilòmetres de línies repartides per la demarcació.
I en salut, la Regió Sanitària de Girona ha començat a desplegar aquest dijous la vacunació contra el virus del papiloma humà a tot l'alumnat de 6è de primària, nois i noies d'entre 11 i 12 anys.
Els primers centres on s'ha vacunat, que inclou també l'Almaresma, són dues escoles de Pineda de Mar, Antoni Doltre i Montpalau. La vacunació l'han portat a terme professionals d'infermeria de l'EAP Pineda, els mateixos centres educatius. En conjunt s'han administrat vacunes contra l'hepatitis i el virus del papiloma humà a 43 infants de 6è de primària. La setmana que ve la vacunació també es farà a diferents centres escolars de 7 pobles de l'Alt Empordà, els de Besalú i els de Sant Joan de les Abadesses.
Fem una pausa i de seguida parlem de patrimoni aquí a l'antena dels 5 minuts més.
busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
L'Ajuntament d'Olot reconeix a Natàlia Jovinyà i a la seva família per la tasca feta pel seu avi i el seu pare en la salvaguarda del patrimoni de la ciutat durant la Guerra Civil Espanyola. Juntament amb el doctor Joaquim Danés, aleshores director del museu, van custodiar obres tan importants a la ciutat com la del Greco, que es pot veure al Museu Parroquial de Sant Esteve. Ens ho explica la Natàlia Moreno.
En totes les guerres, el patrimoni cultural sempre ha estat en el punt de mira. Despullar un poble del seu patrimoni és despullar-lo de la seva cultura i, per tant, de la seva identitat. I d'aquí el seu valor dins del conflicte. Durant la Guerra Civil Espanyola no va ser diferent. El govern republicà, a través de lleis i decrets, va decretar d'evitar la destrucció del patrimoni artístic. Aquest dimecres, l'Ajuntament d'Olot ha volgut reconèixer a través de la seva neta una família que va salvaguardar part del patrimoni cultural olotí, la família Jovinyà. El seu avi, Joan Jovinyà, i el seu pare, Robert Jovinyà, amb el doctor Joaquim Danés, en aquell moment director del Museu Biblioteca de l'Hospici, van ser protagonistes importants en la tasca de protecció del patrimoni de la ciutat. Pep Berga és l'alcalde d'Olot.
El més tràgic de tot plegat és que aquestes persones doncs, que van posar en risc les seves vides, les seves feines, tant el Joaquim Danés i Torres, doncs com el seu avi i el seu pare, immediatament acabada la guerra doncs van perdre la feina, van ser acusats de rojos.
Van preservar obres com la del Greco, amb la que la Natàlia, tal i com explica, va dormir durant els primers anys d'infantesa.
Jo, és per sentir-ho explicar tant en els meus pares, però que jo dormia sobre el Greco, n'era ben conscient, perquè em deien aquí no hi deixés entrar ningú. És a la teva habitació i no hi deixes entrar ningú. Però no tenia pas de dir-ho perquè ja tenia un guàrdia civil a casa, que eren el meu pare i el meu avi, que, escolta, vigilaven tot.
L'acte va comptar amb representants del museu, l'àrea de cultura i educació i de l'Associació Cultural d'Amics de Sant Esteve i del Santuari d'Altura, que li van fer entrega d'una reproducció del Greco i d'un llibre de la història de l'Església de Sant Esteve.
Molta tristor per les persones que ja no hi són. Res més. I van fer tot el que van poder, ells i moltes altres persones anònimes, que ho van fer tot pel país, no per guanys personals per ells, ho van fer pel país. Eren molt bones persones.
Testimonis que posen la pell de gallina i que no hem de perdre mai de vista. Els olotins RCR Arquitectes projecten la nova estació de Sants de Barcelona. Les instal·lacions ferroviàries d'una de les portes d'accés a la capital més especials i espectaculars han quedat antigues i estan al límit de la seva capacitat. Amb RCR es transformaran per donar pas a un edifici de 36.000 metres quadrats i tot plegat envoltat de verd i lliure de trànsit rodat.
L'avantprojecte de transformació de l'estació de Sants de Barcelona, una de les obres més importants a la ciutat comtal en els pròxims anys, té segell garrotxí. Els olotins RCR Arquitectes projectaran les noves instal·lacions ferroviàries d'una de les portes d'accés a Barcelona. A grans trets, el projecte preveu que la nova estació sigui accessible pels quatre costats per guanyar en permeabilitat i lluminositat i elimina els dos vials de trànsit que ara separen el vestíbul de la plaça dels Països Catalans. Una plaça que, segons Noelia Valdallo, d'RCR Arquitectes, queda lliure de trànsit rodat i envoltada de verd.
És un projecte que té una escala urbana, no? Que se va convertir al final en un punt intermodal de la ciutat de Barcelona. És un projecte que gràcies a la interacció amb l'Ajuntament de Barcelona, també amb Adif, s'ha aconseguit donar un caràcter urbà, una estació que va ser absolutament permeable a la ciutat, que se va enverdir tot l'entorn, no? Hem aconseguit peatonalitzar l'entorn, traslladar al sud tot el rodat que hi havia en la zona i per tant serà un projecte per a la ciutadania, no? per a l'experiència del viatger.
Un altre dels aspectes rellevants del futur edifici és que s'instal·laran 14.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques. Ramon Vilalta, un dels integrants d'RCR Arquitectes, diu que és un projecte d'alta complexitat.
No, el que fa més especial aquest projecte innovador és que no parlem ja d'un edifici. No, no és un edifici, no és un edifici arquitectònic, no és una infraestructura, no és la creació d'uns espais públics o de places, sinó que verdaderament és tot això alhora, i això nosaltres parlem de que és un sistema complex de relacions. És a dir, hi ha la creació d'un espai de ciutat, no?, que s'inserta en un nou model urbà, i per tant estem parlant d'algo que abraça de realment un projecte d'una gran complexitat.
Les obres acabaran en una primera fase el 2026 i en una segona fase abans del 2030. Segons l'Ajuntament de Barcelona, el 2030 s'estima que hi haurà 12 milions més d'usuaris de tren que els 46 milions que van arribar o marxar de Sants el 2019. Per això, l'avantprojecte de transformació de l'estació preveu pràcticament doblar aquestes instal·lacions, que arribaran als 36.000 metres quadrats.
Gràcies, Natàlia Moreno. Aquest cap de setmana, les Planes d'Hostoles té doble celebració. D'una banda, la Santa Espina, que durarà des d'avui fins dilluns, amb espectacles per totes les edats. De l'altra, la Fira del Joc, que omplirà el centre del poble amb jocs de totes les mides i modalitats.
Els actes de divendres i dissabte que s'havien de fer a l'exterior es faran al pavelló poliesportiu davant la previsió de pluja.
Durant 4 dies, a les Planes d'Hostoles celebren la Festa de la Santa Espina, que coincideix amb la Fira del Joc. Les Planes ha preparat més d'una vintena d'activitats. Avui, a les 7 de la tarda, la programació començarà amb un joc d'enginy i ja a les 11 de la nit hi haurà una sessió de DJs. El dissabte començarà la Fira del Joc, on de les 10 del matí a les 7 de la tarda es podrà gaudir dels jocs de gran format, d'enginy, d'un torn de ceràmica, ponis, un taller de bioconstrucció i un altre de creació de titelles. Tampoc hi faltaran els espectacles. A les 12 del migdia, la companyia Estampades i en format de cercavila s'aturarà en diferents punts del poble per dinamitzar la fira i ja a les 5 de la tarda l'espectacle La Vella Tour durà el circ a la plaça Major. La dinamitzadora cultural de les Planes d'Hostoles és Laia Juez.
La Fira del Joc és una transformació de l'antiga Fira de la Fusta i del Bastó. Llavors, diguéssim que amb aquesta temàtica, que és una fira que va arrencar el 2001, o sigui, ja portem gaire, més de 20 anys, més de 20 anys de fira, es va transformar, vam voler-ho fer en un format més apte per a tots els públics i ens va semblar que el joc era el tema transversal que podia creuar totes les edats.
Pel que fa a la Festa de la Santa Espina, el mateix dissabte, a 11:45 del matí, es farà el pregó i ja a la tarda hi haurà un partit de futbol seguit de l'esperat concert del Pop Petit a la pista poliesportiva. Ja a les 8 de la tarda, el correfoc de Diables de l'Unyà recorrerà els carrers de la vila fins a la plaça Nova. La festa acabarà a les 12 de la nit amb el concert d'Orquestra Maribel i diferents DJs.
Lo bonic del joc és que jo crec que el joc és una poderosa eina de coneixement i de transformació i de relació. I crec que el bo del joc és això, que el joc aplega a totes les edats. Vull dir que quan diem joc sembla que parlem de nens, però tots si ens hi mirem a dins ens agrada jugar alguna cosa o d'alguna manera, o estem jugant d'alguna manera. Estem aprenent moltes coses, estem aprenent que cada cop, bueno, hi ha més ganes, no?, també d'involucrar-se i de convertir les Planes en un poble juganer, que l'agenda del joc vagi més enllà de la Fira del Joc.
Dilluns, la Festa de la Santa Espina recuperarà la sardinada popular, en la que ja es tenen preparats més de 15 quilos de producte.
5 minuts més!
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Esports, la victòria ha de caure pel seu propi pes. L'Olot s'intentarà fer fort a casa i guanyar el primer partit de la temporada de diumenge a l'estadi municipal.
El rival serà el València Mestalla, un filial que és 8è amb 2 punts més que els olotins. Mànix Mandiola està tranquil, veu l'equip a l'altura de la categoria i creu que té molts números de vèncer diumenge. El tècnic té la baixa de Marc Castells, que es perdrà els 2 propers partits, però recupera Aymar, Carles Mas i Manel Busquets.
Crònica d'en David Planella.
A casa i a la quarta jornada, 2 motius de pes per aconseguir la primera victòria de la temporada. La Unió Esportiva Olot ho té clar, la situació no és límit, la Lliga està molt igualada i encara hi ha 6 equips que no han guanyat, però 3 punts anirien molt bé per treballar amb tranquil·litat i per confirmar que l'equip avança en la bona direcció. El tècnic Mànix Mandiola creu que tenen molts números de guanyar diumenge.
Cuando hay que empezar a ganar sí o sí es mala señal. Las presas nunca son buenas y las notas al final de curso, ¿no? Yo creo que No estamos mal, somos un equipo recién ascendido y hemos estado, creo que hemos estado a la altura de la competición. Lo de ganar, mucho mejor cuanto antes, es, evidentemente. El otro día lo tuvimos ahí en la mano, pero yo tengo mucha confianza en el equipo y sé que, por ejemplo, que el domingo vamos a competir bien. Es como si comprara, como si tengo un montón de números de lotería. Algo me puede tocar. Cuanto más números tengas, más cerca estás del premio. Y nosotros yo creo que tenemos un montón de boletos para esta rifa.
A l'Olot se li va escapar la victòria al Camp de l'Ebre al minut 87, justament en el mateix moment que la primera jornada va perdre l'empat al camp de l'Espanyol B. El rival de diumenge tornarà a ser un filial, el València Mestalla. Com l'Olot acaba de pujar a segona federació i en el seu cas va sumar el primer triomf la jornada passada amb un 1-0 contra el Lleida Esportiu. És vuitè classificat, però només té 4 punts, dos més que l'Olot, i això vol dir que els olotins tenen la possibilitat d'avançar-lo a la classificació. Mandiola analitza el rival y el considera un filial de molt de nivell.
Ese es un filial de una primera división, de un Valencia. Entonces, obviamente, todo el respeto del mundo, nosotros somos lo que somos y ellos son unos chavales también, pero unos chavales de mucho nivel. Hemos visto partidos de ellos y juegan muy bien al fútbol y además son muy imprevisibles los chavales. Pero bueno, si nosotros queremos ser alguien en el fútbol, estamos hablando de poner Olot en el mapa, tenemos que competir bien y no tener, primero, no tener miedo a nadie, con todo el respeto del mundo, pero yo creo que mi equipo es favorito, y esta vez también.
El de diumenge serà el segon partit de la temporada a l'estadi municipal d'Olot. Si el temps no fa la guitza, s'espera una millor entrada que el dia de festes d'altura contra el Terol, quan hi va haver uns 700 espectadors a la graderia. L'Olot és conscient de la importància de fer-se fort jugant com a local i davant de l'afició.
Sí, nosotros tenemos que recibir la ayuda de la afición y nosotros tenemos que ser capaces de contagiar ilusión a la afición. Lo uno va con el otro. Y aquí tiene que ser, mira, ya el día del Teruel contra un equipo que yo creo que viene de casi subir de categoría y estuvimos a la altura, también podíamos haber perdido, pero el hecho de jugar fuera de casa todo el mundo le frena un poquito y nosotros aquí podíamos haber ganado, podíamos haber perdido, pero si contra un equipo muy bueno estuvimos ahí, yo creo que todos los partidos en casa tenemos que salir de favoritos. Tenemos que hacer lo imposible para ganar y para agradar a la gente.
De cara a diumenge, Mànix Mandiola arrossega les baixes de Blázquez i de Marc Castells, el migcampista valencià, lesionat al minut 21 al Camp de l'Ebre, té una petita ruptura muscular i s'haurà d'estar uns 10 dies de baixa, de manera que es perdrà els dos propers partits. En canvi, el tècnic basc recupera el davanter Manel Busquets i els defenses Aymar i Carles Mas. L'Olot València-Mestalla, corresponent a la quarta jornada de segona federació, es disputarà diumenge a les 5 de la tarda a l'Estadi Municipal d'Olot. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 4.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.